Bernat Masferrer, molt bon dia, què mos portes?
Molt bon dia, doncs la secció musical per antonomàcia de la ràdio pitiusa. Quin títol tenia la meva secció?
Mai va tenir títol, Bernat.
Ah, mai va tenir títol. Mai va tenir títol. Ja té títol. Mai va tenir títol. Doncs saps de què parlarem avui?
Bé, ho supos pel tema que has posat. A veure, puja el moment.
Quina intro, eh?
És Eric Clapton, no?
És Eric Clapton amb el I Shot the Sheriff. Aquesta versió que va fer del clàssic de Bob Marley, que explicava jo... Que va intentar matar un... Escolta. Sí, va disparar al sheriff, però no al seu ajudant. Va disparar al sheriff, però no al seu ajudant. Aquí el que tenia...
Sense danys col·laterals, diguem-ne.
En fi, és que avui fa 75 anys que va morir... Ai, que no, que va morir, no, que va néixer... Que hagués nascut en... No, Pepo.
Torna a començar.
Digue'm, per favor, que em calmi.
Digue'm-ho. Respira.
Avui Bob Marley hagués fet 75 anys. Si no s'hagués mort abans... Avui hagués fet 75 primaveres i podem fer un petit homenatge a aquest geni de Kingston, de Trenchtown, no era?
El gueto on vivia era Trenchtown, sí.
Que amb algunes de les versions més conegudes que han fet sobre els seus temes, no podia faltar aquest de Clapton, que ja l'inclou com aquest 2010, aquest directe 2010. Déu-n'hi-do quina intro amb la guitarra, que, hòstia, com feien els dits, com fan els dits l'Eric Clapton.
Està bé, perquè Eric Clapton, quan va començar a versionar Shot the Sheriff, ho feia amb una versió molt més seva, no? Més entre blues, folk, una cosa així. En canvi, ara, amb aquesta versió més recent, recupera molt l'esperit reggae que té aquest
tema. Sí, reggae, i a més amb negrotes de 100 quilos fent els coros. Puja. Bueno, versió bastant fidel. I saps quina versió no és tan fidel, però, en fi, la porta al seu terreny d'una cançó molt coneguda de Bob Marley? Ja et diré una pista definitiva. És una cançó que és molt més coneguda per la seva versió live, per la seva versió en directe, que la seva versió en estudi. Quina cançó estic parlant?
No Woman No Cry?
Escolta. Miss Simone per reggae. Això no ho havia sentit mai, no?
No.
Miss Simone era capaç d'agafar-te una sarsuela i portar-te al seu terreny i, en fi, quedar-se. La senyora Simone, la senyora amb més mala hòstia dels escenaris de tota la història. Això sí, una senyora geni des del darrer pèl del monyo fins a la ungla del dit petit del peu. Tu no volies tenir problemes amb la senyora Simone, eh, Pepo?
No.
T'ho dic ara, eh? Més era, en fi, malparlada, agafava... Hi ha moltes anècdotes sobre ella, en fi. S'ha fet algun documental, n'hi ha un de molt guapo, no me'n recordo com es diu, What's the Problem, Miss Simone, o What's Happening, Miss Simone, no me'n recordo com es diu, però molt recomanable, explica tota la seva vida, tota la seva història, duríssima, però ella, en fi, va tirar endavant i ens va anar legant música. Vinga, escolta, això, coneixes la història de Redemption Song, Pepo?
No. A veure, il·lumina'ns.
L'has cantat mai en els teus el teu fill o la teva filla per anar a dormir?
Doncs no, en aquesta ocasió no.
Doncs segur que te la saps. Dormen, dormen amb aquesta cançó. Això és Angelique Kidjo, una cantant d'un petit país africà. Ja saps que a Àfrica Bob Marley és com un déu, tots saben les seves cançons. Doncs que es diu Benin, un país... potser l'única persona que coneixes de Benin. Jo l'única que conec de Benin, l'Angelique Kidjo, gran cantant, com podem escoltar. Doncs va fer una versió de Redemption Song, aquesta cançó amb la que Bob Marley... mai més ben dit, es redimia un himne pacifista, una pregària pacifista quan s'estava morint, Pepo. Sense saber-ho del tot, però ja tenia un càncer al dit del peu i ell sol amb aquella versió despullada, nu amb la guitarra acústica que tenim en tots els recopilatoris, doncs va fer aquesta cançó ja molt malaltó. Vinga, va, i una cosa més britànica, més moderna. Te'n recordes dels Eurythmics? Eurythmics, sí, doncs, la meitat dels Eurythmics era l'Annie Lennox. I en el seu disc Medusa tenia aquesta versió del Waiting in Vain, Esperant en va, de Bob Marley. Literària, en aquest cas, és Breve Historia de Siete Asesinatos, d'en Marlon James. És un llibre d'un autor, en aquest cas, jamaicà, gairebé això no s'havia donat mai, un autor caribeny, si deixem, per exemple, doncs, el cas de Nai Paul, que ens va deixar fa uns anys, doncs que guanya el premi Booker, que és com el segon Nobel, no? Ja el Nobel de Literatura i abans, o després hi ha el premi Booker, que en aquest cas es dona cada any a la millor novel·la, o, i en aquest cas fa 3 anys, per Breve Historia de Siete Asesinatos, que parteix d'un... Breve Historia de Siete Asesinatos, passa a Kingston, tota la novel·la, és una manera d'escriure una miqueta... sui generis, requereix una certa paciència d'autor, però és dura, un totxo de novel·la que parla, parteix d'un intent d'assassinat real a Bob Marley. I a partir d'aquí ell en fa doncs, dissecciona la Jamaica dels anys 60-70, del Kingston dels anys 60-70.
No sé si es refereix al un intent d'assassinat que va acabar amb Bob Marley, la dona, el representant, 4 persones que estaven a casa seva a Kingston, tirotejades. Havia de fer un concert per la pau l'any 1976, un concert que pretenia precisament doncs, intentar doncs, mantenir una certa cordialitat entre els rivals a unes eleccions i la cosa va acabar com el rosari d'aurora.
Aquesta política a Kingston era a Jamaica, no només es traslladava doncs, a l'arena doncs, als platós i dels grans mítings polítics, sinó que als carrers, als suburbis, hi havia els fans d'uns i els
rivals dels altres. Hi havia tios armats fotent tiros pel carrer. Doncs, i així va acabar Bob Marley, li van fer tirar 2 trets, per sort, en 2 o 3 dies tots es van recuperar bastant bé. Inclús ell, Bob Marley, és bastant conegut que 2 dies després el van veure sobre un escenari fent un concert, no? I li van preguntar, escolta, no necessitaries descansar? I diu, home, si la gent dolenta que vol empitjorar el món no es prenia un dia lliure, tampoc ho faria jo.
Molt bé. Doncs saps qui també tenien una visió pacifista del món i ho van demostrar en diferents concerts, sobretot, recorda aquell concert l'any 86 a Barcelona d'Amnistia Internacional, amb l'Sting, amb
Bruce
Springsteen, el Camp Nou, sí. Amb en Josh Undur, els Último de la Fila, Tracy Chapman, Peter Gabriel, etc. Doncs aquests els van anar repetint, van anar repetint. I una de les cançons que versionaven era el Get Up Standard, no? Aquest aixeca't per la pau, no? Mm. Doncs aquí tenim el Springsteen, en Peter Gabriel, la Tracy Chapman i en Josh Undur cantant-li. I això no fa pas tant. Veu incomposible de Tracy Chapman, ja anem acabant. Pepo, escolta, tu coneixes algú que no li agrada Bob Marley?
Bé.
No, digues la veritat, eh? Tothom li agrada. Ah, bueno,
en León diu que sí que el coneix.
En León mos diu que a ell no li agrada. Mica, León, zero.
No
tota la influència que ha tingut a través dels Wailers i tot el...
Puedo hablar, ¿eh? Si quieres hablo.
Sí, parla, però escolta una cosa. Ell va popularitzar tot el que és el rock steady.
¿Puedo hablar un poco?
Sí.
No podràs.
Vinga, va.
Bob Marley... No tiene nada, no lo voy a decir nada, ¿vale? Pero hay mucha más música, música. Lo dejo ahí. No puedo estar hablando durante años para explicar esto. Nada más.
Venga, va, escolta, d'aquestos concerts de Amnistia Internacional, passem als camps de futbol. Escolta això, Pepo, escolta, ja veuràs. Això, a mi m'agrada molt això.
A quin camp canten els tres pardalets de Bob Marley?
Els tres pardalets es canta al Ajax Arena, el Johan Cruyff Arena, cada 15 dies quan juga l'Ajax Amsterdam, però es canta també en tots els camps on va jugar l'Ajax, els seus seguidors la canten, no? Don't worry, everything's gonna be alright. Els seguidors els hi canten això, els seus jugadors.
Jo no sé si això, aquesta, diguem-ne, aquest gest de complicitat cap a la música reggae o jamaicana, no sé si ve del... Te'n recordes als finals dels 80 i l'Ajax que tenia aquella colla de jugadors holandesos que portaven rastres?
Antillans, sí. Nascuts Antillans, Surinam...
Qui havia tenit? Bueno, el Richard, el Gullit...
Richard Gullit, i després van venir molts més, com Davids, com Seedorf, Kluivert, molts, perquè Holanda doncs, tenia colònies i tota aquesta gent doncs, va venir allà, com dèiem, Surinam, les Antilles holandeses...
Però ells portaven l'estètica rasta, vull dir...
Sí. Pot ser, els seguidors del Feyenoord de Rotterdam, que és l'equip amb qui té més rivalitat l'Ajax, són coneguts més, diríem, d'extrema dreta, mentre que els seguidors de l'Ajax tenen, que es diuen ells mateixos els jueus,
sí.
No? Tu saps que el camp del Feyenoord, quan juguen contra l'Ajax, el públic fa...
De veritat?
Per imitar el soroll de la càmera de gas.
Ostres.
Això, i els jugadors dels seguidors de l'Ajax sempre van amb estrelles a David, als camps, i tenen, doncs, segurament una visió doncs, més cosmopolitana, més antiracista, més antifeixista de les coses, i canten aquesta cançó. En qualsevol cas, és un himne per dir-los als jugadors que no estan sols, que no s'amoïnin, que tot sortirà bé. I els canten això a tots els camps on van. És molt guapo, amb un camp de futbol, que soni els tres pardalets de Bob Marley. Vinga, va, jo ja acabo. Ah, per cert, expliquem-ho, per què Bob Marley no era tan negre? Perquè el seu pare era escocès, no? Anglès, no?
Era un capità de l'exèrcit colonial britànic, el que passa és que se'n va desentendre, eh? Vull dir, va deixar amb el bombo la dona i va tocar el dos. La dona vivia en un... Nine Miles, es diu, em sembla, el poble que vivia, el poble rural, i quan era molt petit amb Bob Marley... Es va desplaçar ell i la família cap a Kingston i el li va tocar viure com la majoria d'emigrants rurals en un suburbi, en un gueto, en aquest cas a Trenchtown.
Va, va, Pepo, digue-li a tu, en León, que en Bob Marley no mola. Que és que en Pepo és molt fan.
No, a mi m'agrada molt, però bé, clar, això són, clar,
per
són
gustos,
gustos.
Per gustos, colors.
També és veritat...
No he dicho ningún momento que no me guste, no he dicho ningún momento nada negativo de Bob Marley. He dicho lo que he dicho y la gente lo ha entendido.
Vale. Doncs,
potser en León és més de Lee Scratch Perry, no sé.
Sí, Lee Scratch Perry, tot el rock steady de...
M'aventuro. De... Bueno, Lee Scratch Perry, importantíssim a la carrera de Bob Marley, perquè es veu que l'home més... Clar, en el moment en què va començar Marley amb els Wailers a fer temes i amb aquesta inspiració rastafariana, recordem, la religió rastafari, és una mena com de barreja entre profecia bíblica, religió naturista i nacionalisme negre, doncs clar, aquests temes no encaixaven molt bé amb la música comercial que en aquell moment es començava a produir a Jamaica i que es volia exportar cap a Gran Bretanya. Llavors, fins que no va entrar Lee Scratch Perry en la seva vida i li va començar a publicar amb el segell de Lee Scratch Perry els seus discos, doncs la cosa no va acabar de rutllar. Després Bob Marley doncs va ser reconegut com l'artista o el músic més gran de Jamaica i segurament, no sé, Bernat, potser diríem que potser el primer músic del món empobrit, diguem-ne, que va arribar a l'estrellat internacional.
Bob Marley?
Sí.
Pot ser a nivell doncs, de música popular, sí. Abans havien tingut, doncs, per exemple, no sé, Ravi Shankar, gent així, músics, però més per elites, no? Per elites internacionals, no? La gent no anava escoltant Ravi Shankar a concert, en canvi, Bob Marley, sí. Recordem, tu deies Lee Scratch Perry, els Upsetters, Peter Tosh...
Exacte.
És una sèrie de gent que sense ells no s'explica la música de Bob Marley. Mira, uns que van flipar amb Bob Marley i que van fer aquesta versió van ser aquests dos, amb Ben Harper, King Classic, i Jack Johnson, que van versionar ells dos des del rotllo surfero, que ho eren ells, rotllo californià, el High Tide o Low Tide, aquesta marea alta o marea baixa, això depèn de quina hora del dia estem o quina hora de l'any som, que amb el que deixem aquesta secció i aquest homenatge d'avui a Robert, què més, Marley?
Robert Nesta,
mira, com aquell futbolista italià.
Sí, escolta'm, Marley. Per cert, va venir a Eivissa a fer un concert.
Sí, sí, sí.
L'any...
I el va entrevistar l'Àngel Casas Show, que està al YouTube.
Sí. 28 de juny de l'any 1978, o sigui, fa ja gairebé 42 anys que Robert Nesta Marley va fer una actuació a Eivissa inoblidable. Trobareu, doncs, al YouTube alguns vídeos d'aquell recital. I, a més, també Nou Diari va publicar, doncs, ara fa un any i mig, un recordatori amb un ampli reportatge sobre aquest esdeveniment musical.
Vinga, fins després.
Loud a cry. I said I heard my mother. Loud a cry. She was crying in the night. The tears that she shed, they still linger in my head.
They linger in my head. Child is born into this world, he needs protection. God, guide and protect us. When we're wrong,
correct us.
And stand by me in these high seas or the low seas. I'm gonna be your friend. You know that I'm gonna be your friend. Hey, listen, in high tide or low tide, I'll be by your side. You know that I'll be by your side.
Estàs escoltant Ràdio Illa.